Ope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
9 dies de la vaga dels transportistes i el conflicte sembla que va increixent perquè l'oferta que els ha posat sobre la taula el govern central els ha semblat del tot insuficient. En aquest sentit, des d'avui, 3 de les grans patronals del sector s'han sumat a aquesta vaga. Bona tarda, soc Carlos Lozada i des d'aquest matí, o aquest matí mateix, piquets informatius han impedit durant una bona estona l'accés de camions al port de Barcelona. Mentrestant, dues grans multinacionals, com Nestlé i Danone, ja noten els efectes de la vaga d'aquest transport. Nestlé ja ha aturat una part de la producció a la fàbrica gironina de Sant Gregori i Danone ha alertat de la imminent ruptura de subministrament a tot Espanya en 24 hores si el govern central no aconsegueix aturar aquesta protesta. La companyia amb seu central a Barcelona té 4 fàbriques de làctics a Espanya, una a Parets del Vallès i 3 d'aigua, dues de les quals estan a Catalunya, a Sant Hilari de Sacalm i a Mena, a les comarques de Girona. Busquem ja primeres reaccions a la planta de Parets del Vallès. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs hi ha una relativa tranquil·litat, però també hi ha un punt de preocupació davant del comunicat duríssima de Danone, que demana que hi hagi un acord immediat. Recordem que aquesta icònica multinacional francesa a Espanya té més de 2.000 treballadors i que abasteix a prop de 13 milions de llars a tot Espanya. Aquí a Parets, la planta té 180 treballadors. La multinacional acaba d'invertir 12 milions d'euros i ha incorporat la producció vegetal a les seves marques icòniques. Francesc Antoni Rodríguez, membre del comitè d'empresa d'UGT, acaba d'explicar a COPE Catalunya i Andorra que la companyia aquest matí els hi ha donat garanties als treballadors.
I de moment, normalitat total, eh? Alguna petita desviació en quant a producció per una falta d'algun petit producte, però en principi tota normalitat, eh? Que de moment la cosa és una continuïtat absoluta, de tranquil·litat, i que no... De moment no tenim cap tipus de problema.
Tot això és aquest matí, perquè l'empresa ja afirma que si continua la vaga de cara amb els pròxims dies pot tenir uns greus problemes de subministrament. Nestlé, 800 treballadors a Sant Gregori també pateix. Ja ha eliminat la producció de càpsules de cafè. La xocolata aguanta, però li queden pocs dies. Josep Maria Martínez, treballador de la fàbrica gironina, relata a COPE Catalunya les explicacions empresarials.
Si tot continua com sembla que serà, doncs sí, serà una aturada total. Ser dolce gusto, que bueno, com tenia aquest material no poden seguir continuant produint i clar, han de parar les línies perquè no tenen com el producte final com portar al mercat.
L'empresa a hores d'ara està decidint impulsar plans de formació als treballadors aturats, però a ningú se li escapa el futur. Si la vaga continua, els ERTEs temporals s'activaran per falta de feina.
Gràcies, Sergi, per aquestes últimes hores des de Parets del Vallès i de Sant Gregori, les comarques de Girona. I la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec ha explicat que hi ha empreses que estan notant de manera important els efectes d'aquesta vaga de transport, sobretot petites i mitjanes empreses. El president de la patronal, Antoni Cañete, també ha alertat que hi ha unes 50.000 empreses que poden tancar si no s'apliquen carències i quitances als crèdits del ICO que el govern central va donar per pal·liar els efectes de la pandèmia i que ara s'han de començar a tornar. Cañete ha explicat que els més afectats són sobretot autònoms i microempreses amb molt poca liquiditat. Joel Lozano, explica'ns.
El 48% de les companyies consultades per Pimec reconeixen que poden tenir dificultats per fer front als venciments dels crèdits públics a curt termini. La patronal demana a l'administració mesures urgents. Si això no passa, afirmen, moltes empreses poden veure's obligades a tancar o entrar en dinàmiques de morositat que acabaran afectant la seva viabilitat a mitjà termini. Escoltem el president de Pimec, Antoni Cañete.
Més de 50.000 empreses en risc de tancament si no es prenen mesures urgents en els que han sigut els préstecs ICOs que puguin permetre, en aquest cas, o allargar els períodes de carència o tindre quitances.
D'altra banda, Cañete ha dit que les empreses estan començant a patir la vaga dels transportistes, fins al punt d'haver d'aturar la seva producció.
I avui ja ens han començat a trucar empreses de que han tingut que aturar la seva producció. I posaré un exemple molt simple. Una empresa que fa cafè porta 4 dies tancada perquè no ha tingut el subministrament de la seva mercaderia. Per tant, el transport no només afecta al sector, sinó que ens afecta a tota l'economia.
La patronal considera urgent trobar solucions i concretar mesures, ja que l'aturada del transport és un problema de cadena a l'economia.
5 minuts, 2:43, àrea de serveis. Moisés Camuñas, previsió del temps. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que vagin remetent les precipitacions i quedant intervals ennuvolats al cel, menys a l'extrem sud de Tarragona, on en 12 hores es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat. La cota de neu estarà sobre uns 1.000 i 1.400 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten massa canvis, amb unes màximes previstes de 15 graus a Girona, de 14 a Barcelona i a Tarragona i de 13 a Lleida. I si ens referim al vent, continuarà de l'est i serà més intens al litoral de la meitat sud. Si parlem ara de demà dimecres, esperem de nou un dia de precipitacions, en general febles i disperses, tot i que a l'extrem sud de Tarragona podran ser localment persistents. Seran menys probables a Lleida, sense descartar-les a zones del sud a la tarda. La cota de neu estarà sobre uns 1.200 i 1.300 metres i anirà pujant. Per últim, les màximes demà seran de 15 graus a Lleida, Tarragona i a Girona i de 14 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sàpiguen com està la xarxa viària. Amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit tenim aquesta hora retencions a l'autopista del Maresme, de fa ja una estona, per dos accidents que hi ha hagut en un espai de temps i de lloc, de fet, força curt. D'una banda, una a la C32, a l'altura de l'Ella, en sentit Mataró. Encara hi ha un carril tallat, aturades que arriben a la zona de Montgat, i aquí també a Montgat hi ha hagut, en aquest cas ja a la B20, també una topada, un accident, hi ha un carrer tallat també en sentit Mataró. Per tant, tota aquesta zona, diguéssim, entre Montgat, Arella, quasi tocant el Masnou, amb aturades en sentit nord. A la resta de vies, en principi, es manté la circulació en general còmoda i sense massa dificultats, més enllà, òbviament, de les obres o de les incidències. Recordem, en aquest cas, que avui s'està celebrant la segona etapa de la Volta Ciclista Catalunya, i en aquest cas hi ha algunes vies que es veuran afectades en el seu pas, en el tram entre l'Escala i Perpinyà, vies com la Nacional 2, com la C26, la Nacional 260 també. Per tant, en aquests punts ens podem trobar restriccions. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, l'actualitat esportiva d'aquest dimarts, per on passa i que després ens l'ampliareu a les 3 de la tarda i 5 minuts.
Per diversos fronts. Mira, un d'ells, Madrid, perquè 5 futbolistes del Barça i un de l'Espanyol han quedat concentrats amb la selecció espanyola a Las Rozas de cara als dos propers compromisos amistosos davant d'Albània, dissabte, a Cornellà, i contra Islàndia el dimarts de la setmana vinent. Això vol dir que Can Barça continua la felicitat després de la golejada al camp del Madrid, Víctor Navarro.
Sí, i ahir l'assessor del president Joan Laporta, Enric Masip, va xerrar 10 minutets amb Josep Alarrañaga al partidazo de la Copa i estava content per aquesta victòria. El clàssic deia que era un dels dies més bonics des que van arribar a la presidència del Futbol Club Barcelona ja fa un any, i que el partit més important no era el del Santiago Bernabéu, sinó el de Turquia contra el Galatasaray, perquè podien caure eliminats. En remarcava Masip que la Lliga segueix molt, molt difícil, i deia això sobre Erling Haaland.
Bueno, Esperanza es un gran jugador y como gran amante del fútbol, pues un jugador diferente, un jugador que tiene mucho gol y claro, siempre sería pues un lujo que pudiera estar en el club. Ahora bien, seguramente hay muchas novias, hay una situación económica también que no vamos a decir que es imposible ficharlo, pero evidentemente tiene que darse muchas cosas para que pueda fichar.
I sobre Ousmane Dembélé, explicava Enric Masip al partidazo que Mateu Alemany va posar una data límit el 20 de desembre. Ousmane no va contestar. A partir de gener podia i pot firmar amb qualsevol equip i no hi ha hagut més comunicacions, així que la situació amb el francès segueix igual.
De fet, diversos mitjans apunten a que la prioritat ara per substituir Dembélé a la plantilla seria l'extrem del Leeds, Rafinha. Des d'Itàlia asseguren també que el migcampista del Milan, Kessier, ha passat a Lugano la revisió mèdica prèvia a signar pel Barça. Del clàssic masculí al clàssic femení. perquè Madrid i Barça tornen a veure's les cares, en aquest cas, a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, 9 de la nit, a Valdebebas. El Barça és alta, Irene Paredes, la visió del partit de la prèvia és d'Aitana Bonmatí.
Tenim com a precedent l'últim partit de Lliga, el Johan. M'espero un Madrid bastant tancat, intentant no encaixar gols. M'espero que vulguin acabar el partit amb una diferència molt poca o això, que no marquem gols, vaja. M'espero un Madrid tancat.
El Madrid esperant repetir un partit semblant al de la semifinal de la Supercopa, que no es va decantar fins a l'últim minut, és la defensa Lucía.
Bueno, ya hemos jugado varias veces contra ellas y también sabemos cómo contrarrestarles. Yo creo que sobre todo en Liga y en la Supercopa supimos competir muy bien y a partir de ahí pues intentar que esas jugadoras sean menos determinantes y nosotras utilizar nuestros puntos fuertes.
Tranquilitat a l'Espanyol, aprofitant l'aturada de la Lliga i la dolça ressaca de la victòria davant del Mallorca 1-0. Després de l'entrenament d'avui ha parlat pels mitjans del club Adrià Pedrosa. Veu d'aquesta manera el tram final de Lliga i els objectius i les aspiracions de la plantilla de Vicente Moreno.
Lo que quiere el equipo, bueno, y lo que nosotros pensamos desde dentro es ir sumando para arriba porque está lejos la cosa, pero hay que seguir pensando que hay que ir sumando puestos hacia la clasificación y dejar de pensar abajo, aunque tenemos un buen margen. Tenemos 10 puntos sobre el descenso, pero eso no nos importa. Tenemos equipos arriba que los tenemos a pocos puntos y hay que ir sumando puestos.
A segona divisió, el Girona ha confirmat dos lesionats més a la plantilla, que s'afegeixen a la lesió coneguda ahir d'Arnau Martínez. Ibrahim Akebe pateix una lesió al genoll esquerre, mentre que Valeri pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. En cap cas s'ha especificat el temps de baixa. En plana poliesportiva, Marc Márquez és protagonista. Torna a ser baixa indefinida al circuit de MotoGP. El pilot de Cervera ha tornat a patir un episodi de diplopia a la tornada d'Indonèsia, on no va poder participar al Gran Premi que obria la temporada. Les proves a les que s'ha sotmès el pilot de Cervera a Madrid no detecten de moment cap anomalia addicional. I en bàsquet, fronts oberts en competició europea. Un pel Barça, Alberto Díez.
Sí, comencem parlant de l'Eurolliga perquè estem pendents de la decisió final sobre l'expulsió dels conjunts russos, una decisió que hauria d'arribar avui. A tot això, el que tu apuntaves, el Barça, el líder de la competició, té partit a Berlín, a la pista de l'Alba, a partir de les 8 del vespre. És partit de la 31a jornada, queden 4 pel final, i els blaugrana arriben amb 22 victòries i tornen a afrontar la quarta setmana consecutiva amb 3 partits. El d'avui, un enfrontament que és el 150 de Jasikevičius a la banqueta. Fins ara ha sumat un 78% de victòries. L'entrenador del Barça parla del rival d'avui.
Alba está en muy buen momento, yo creo que es claramente mucho mejor equipo en casa que fuera, ¿no? Ha ganado en casa últimos 7 de 9, además ha ganado a todos los equipos grandes, menos el CSKA y Madrid, todos los equipos de playoff. Yo creo que Alba está en un gran momento de forma.
Euroliga, Alba de Berlín, Futbol Club Barcelona, 8 del vespre, el conjunt blaugrana només té les baixes per lesió de Higgins i de Pierre Oriola.
I a la Champions FIBA, caixa o faixa pel Baxi Manresa.
Sí, una autèntica final pel conjunt del Bages, que rep el Tofas Bursa al Congost 2-9, buscant aquests quarts de final a l'última jornada de la Lligueta. Per passar les eliminatòries, el Baxi ha de guanyar de 6 o més punts, això el faria ser primer. Si també guanya, però per 5 o menys punts, necessita la victòria del Darussa Faka davant el Treviso per passar com a segon. Si el Baxi Manresa perd i el Darussa Faka guanya, quedarà eliminat. Ara mateix, Tofas Bursa, líder de grup, 4 victòries, Baxi Manresa i Darussa Faka, segon i tercer, amb 3. Rafa Martínez és jugador del Baxi Manresa.
És una cita molt important, que no és habitual poder jugar-nos a uns quarts de final de la FIBA d'una competició d'Europa, així que a disfrutar-ho, sé que ens ajudaran, nosaltres només podem dir que ho donarem tot i que ells ens ajudaran i que veuran l'equip que volen i després pot sortir bé o malament, però el que està segur és que empantarem.
El Baxi Manresa, Ismael Baco, el pivot belga, segueix sent baixa per lesió.
Ciclisme en marxa a la segona etapa de la Volta a Catalunya entre l'Escala i Perpinyà, després de l'ensurt ahir amb el ciclista italià Sonny Colbrelli, víctima d'un accident vascular a l'arribada a Sant Feliu de Guíxols. L'australià Michael Matthews és el líder. Preguntes del dia a Twitter, @esportscope. Amb blaugrana aquí, què creieu que passarà al clàssic femení aquesta nit? Golejada, 71,4%, marcador ajustat, 28,6%. En blanc i blau, què ha de fer l'Espanyol amb la porteria de cara l'any que ve? Fitxar un porter titular, 89,2%. Ja està bé com està, 7,7%. Fitxar un suplent, 3,1%. Li garanteixo, senyor Losada, que Rafa Martínez juga de meravella al bàsquet, encara que sembli que juga a tenis.
Doncs ho veurem, si no hi ha novetats. Escolta, cal veure aquest senyor, no? El que veurem ara són més notícies. Gràcies, Gil, a partir de les 3 de la tarda i 6 minuts, esports. Ara, més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Fins ara, eh?
Fins demà.
Us explico ara que l'Assemblea per una Escola Bilingüe considera que l'informe del síndic de Greuges, Rafael Ribó, sobre l'ús del castellà i el català als centres escolars és propaganda a favor de la immersió. La presidenta de l'AEB, Alan Osada, ens ha explicat que el síndic barreja conceptes amb un informe que suposa un desafiament als tribunals i que situa al mateix nivell l'activitat a l'aula que al pati o al menjador. En aquest aspecte, avui hem conegut el cas d'un nen d'una escola de la província de Barcelona a qui una mestra li va recriminar que parlés en castellà al pati. La seva mare ens ha explicat com van anar els fets, els ha recollit la Yolanda Canales.
Aquesta mare considera que l'actitud de la professora és lamentable. Segons ens ha explicat, el seu fill i un altre nen estaven tenint una conversa sobre cromos a l'hora del pati en castellà. Se'ls va acostar la professora i els va reprendre per això, per estar utilitzant l'espanyol entre ells.
Se acercó la tutora, que estava vigilando el patio, y les recriminó que estuvieran hablando en castellano. Le dijo que por qué estaban hablando en castellano si la lengua vehicular del colegio era el catalán. Insistió en que, bueno, es que me sorprende que habléis, porque claro, tendría que ser en catalán y tal.
En aquesta ocasió el nen no es va callar, li va dir a la professora que tots dos parlaven en castellà a casa, que així s'expressaven millor entre ells. Li va recordar que l'escola, dins l'aula, sempre utilitzava el català. Un cas que hem conegut després de l'informe del síndic que recull que a l'hora del menjador i del pati els nens utilitzen en menor mesura el català. Això, i que en cas d'aplicar-se la sentència del TCJ, l'ús del castellà seria d'un 35% i no d'un 25%. Per la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, el síndic no està fent cap altra cosa que justificar que es desobeeixi una sentència.
És un acte d'autèntica corrupció política. El síndic utilitza medios públicos para avalar que se incumple una sentencia. Y lo hace a petición de la Generalitat, en coordinación con la Generalitat, y se olvida de que las funciones del síndic no son en ningún momento esas, sino las de defender los derechos de todos los catalanes, sean castellanohablantes o catalanohablantes.
I precisament el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha presentat el projecte de decret per a desplegar el règim lingüístic dels centres educatius de Catalunya i que ha de donar resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia. L'objectiu, diu, és enfortir el model lingüístic de l'escola catalana, que hi hagi, en definitiva, més català als centres educatius i dotar de més seguretat jurídica als projectes lingüístics dels centres. El conseller també ha anunciat que el govern farà costat demà als sindicats en la protesta contra la sentència que ha qualificat de retrògrad.
Sobre aquesta sentència del TCJ, doncs aquest tribunal aquest matí ha denegat aixecar cautelarment el 25% de castellà que va fixar en un grup de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, tal com va demanar un conjunt de famílies del centre. En la interlocutòria consultada aquest dimarts per l'agència Europa Press, el tribunal rebutja anul·lar la mesura cautelar que va adoptar després que una família del centre va demanar l'escolarització en català i castellà parts iguals. El jutge també destaca que la sentència que fixa un 25% de castellà en tota l'educació catalana ja és ferma des del desembre passat i que la llei comporta necessàriament l'ús vehicular del català i del castellà als centres educatius. Sobre el conflicte armat que hi ha a Ucraïna i les repercussions a Catalunya amb els refugiats, t'explico ara que aquest matí han arribat a Lleida el primer grup d'ucraïnesos procedents de Guissona per tramitar la sol·licitud de protecció temporal. L'objectiu és que puguin accedir al permís residencial i també al permís de treball. A partir d'ara caldrà esperar la cita prèvia, com tots. Mentrestant, el Col·legi de Veterinaris de Catalunya ha demanat que s'habiliti un cens per animals de companyia que arriben des d'Ucraïna amb els refugiats, ja que es té constància de gossos que no han estat vacunats.
Sí, davant de la dimensió humanitària tan profunda i actual és potser el mínim dels problemes, però els veterinaris reclamen que la informació dels animals de companyia dels refugiats és vital per un bon control de malalties i entrar al sistema de seguiment. El col·legi considera que la clau és el moment de l'arribada i els punts de control dels refugiats, on s'hauria de recollir la presència i la informació dels animals de companyia i posteriorment passar-ho als professionals. Després asseguren que tot serà més costós i difícil. Ricard Pagès, president del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, alerta que a Ucraïna hi ha casos de la malaltia de la ràbia a gossos i gats que s'ha de controlar.
Hi ha alguna malaltia, com la ràbia en concret, que a Ucraïna existeix, hi ha alguns casos cada any, i en aquí en som lliures. Per tant, a través d'aquest control el que volem és que no tinguem cap ensurt, que esperem que no, i que no ens entri cap animal que ens pugui introduir la ràbia.
El risc, sobretot, seria per a familiars de l'animal malalt i pels propis veterinaris si l'han d'atendre. La transmissió de la malaltia als humans necessita una mossegada de gos o bé una esgarrapada de gat amb un contacte sanguini. Per evitar aquests riscos i escenaris més complicats, millor mantenir aquest control animal inicial.
T'explico ara que la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup delictiu acusat d'estafar més de 2 milions d'euros arreu d'Espanya sol·licitant préstecs amb identitats suplantades. Els arrestats finançaven productes d'alta gamma amb les dades que aconseguien mitjançant estafes o robatoris, modus operandi d'aquest grup, Ricard Rovirosa.
Doncs sí, els autors havien creat diversos perfils falsos en una empresa espanyola que oferia diferents serveis a internet. I és que en els diversos anuncis que oferia l'empresa, en aquest cas d'una immobiliària, hi apareixien diversos perfils del grup delictiu. Al veure l'anunci amb un preu per sota de l'habitual, les víctimes s'interessaven pel lloguer d'aquests habitatges i d'aquesta manera els autors sol·licitaven la seva documentació personal. El grup utilitzava aquesta informació per adquirir préstecs en línia per pagar productes d'alta gamma, com bicicletes o vehicles. Un cop els productes eren enviats per les botigues, els autors els oferien a través de plataformes de segona mà a un preu molt per sota del seu valor real, amb la intenció així de vendre'ls i obtenir un benefici econòmic amb rapidesa. En el marc de l'operació s'han detingut 7 homes per 353 delictes dividits entre estafa, falsedat documental, revelació de secrets pertinents a grup criminal, entre d'altres. Hi ha també 11 investigats. Pel que fa a Catalunya, es van detectar estafes a les demarcacions de Barcelona i de Girona.
I a la ciutat de Tarragona, els robatoris amb força han caigut d'un 40% respecte abans de la pandèmia. Mossos i Guàrdia Urbana han explicat que també han baixat els delictes contra el patrimoni, les estrebades o al carrer i també en domicilis. Òscar Estivill.
La Guàrdia Urbana i els Mossos informen que van haver-hi 8.900 fets delictius durant l'any 2021. Es tracta de la xifra més baixa dels darrers anys, ja que la mitjana anual entre el 2015 i 2020 era de 2.300 casos més. Els cossos policials atribueixen aquesta disminució al Pla de Seguretat Integral de Districtes aprovat el passat mes de maig i que està previst allargar-lo durant dos anys més. Cristina González, responsable de Seguretat Ciutadana de Tarragona, detalla en què consisteix aquest pla.
El Pla de Seguretat Integral de Districtes es fonamenta en l'anàlisi de les problemàtiques existents i detectades a cada districte per a adoptar així doncs els dispositius adients en cada una de les situacions i definir l'operativa a establir. Un cop analitzades les dades sobre els incidents ocorreguts a la zona i tenint en compte els dies i les franges horàries on s'han produït més incidències o més fets delictius.
Els delictes que més s'han reduït des de que es va aprovar el pla són els robatoris amb força, un descens de casos que supera el 40%. I els robatoris amb violència i intimidació també han disminuït un 25%. A més, el pla ha aconseguit reduir un 13% les detencions, però les denúncies, en canvi, s'han incrementat, especialment les imposades per incompliment de les ordenances municipals, que han crescut gairebé un 50%.
I el govern no preveu un canvi de rumb en l'aplicació de les zones de baixes emissions. L'anul·lació d'aquesta mesura a la ciutat de Barcelona, sentenciada pel TSJ aquest dilluns, no fa desistir l'executiu català, que considera que aquesta és una eina positiva i necessària. De fet, com que la sentència no és ferma, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegura que el govern preveu mantenir el seu desplegament de forma equilibrada, amb criteris socioeconòmics i sota la premissa de no deixar ningú enrere. En aquest sentit, la portaveu afirma que es mantenen les intencions manifestades a la cimera per la qualitat de l'aire de la setmana passada. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona presentarà recurs davant del Tribunal Suprem contra aquesta sentència del TSJ que anul·la la zona de baixes emissions, una de les propostes estrella de l'alcaldessa Ada Colau i que tanta polèmica havia aixecat i tants recursos s'hi havien presentat. A l'espera del que digui el Suprem, l'Ajuntament ja ha advertit als conductors que es continuaran multant els cotxes contaminants que entrin a Barcelona i que les multes que s'han imposat fins ara s'han de pagar. Mentrestant, i aprofitant la vinentesa, la presidenta del Partit Valents de la ciutat de Barcelona, Eva Parera, ha demanat a la Generalitat que elimini l'impost sobre el CO2, una taxa que castiga particulars i empreses. Unes empreses, moltes de les quals acabaran, diu, deslocalitzant-se per evitar l'infern fiscal català. Aleix González.
Amb l'anunci d'aquesta nova taxa sobre el CO2 per part de la Generalitat, Catalunya arribaria a tenir 20 impostos propis, una càrrega impositiva que, segons Eva Parera, presidenta del Grup de Valents a Barcelona, ofega el ciutadà de classe mitjana a Catalunya. Considera que aquest nou impost és sagnant i no empatitza gens amb el ciutadà català, que serà l'únic que l'hagi de pagar a tot Espanya. Escoltem el seu testimoni.
És un impost que només paguem els catalans, i que no té cap mena de sentit aplicar-lo ara, que ve a carregar més les butxaques dels contribuents i sobretot les butxaques d'aquelles persones que no tenen capacitat econòmica de canviar-se un cotxe per un cotxe més eficient o per un cotxe elèctric, que són caríssims i, per tant, està ofegant a les classes mitjanes catalanes.
Seguint amb les presentacions de les seves juntes locals, aquesta mateixa tarda a les 7:30, Valents presentarà la seva junta executiva a Barcelona, com ja van fer en setmanes anteriors a Girona i Tarragona.
Saludem ara el senyor Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i un dels millors experts en climatologia que hi ha hores d'ara a Espanya. Professor, buenas tardes. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Vamos a ver, hoy es el Día Mundial del Agua, un bien escaso, un bien caro. Pregunto directamente ya a los ciudadanos, los catalanes en general, somos un ejemplo de tener un consumo responsable con este bien que decía que es escaso y sobre todo caro ahora mismo.
Bueno, pues en algunos municipios así es. La sequía que tuvimos grave en 2008, en aquel invierno, primavera, nos llevó en el área metropolitana de Barcelona, pero en concreto en el municipio de Barcelona, a reducir nuestro consumo cotidiano, de modo que y quedó esto ya de forma estable, estructural, en poco más de 100 litros por persona y día, que es una cantidad razonable para nuestra higiene, para los usos del agua, y al mismo tiempo es una cantidad bastante reducida. Sí, los ciudadanos en otros municipios, en municipios, por ejemplo, de un urbanismo más disperso, basado en viviendas unifamiliares, con jardines, ahí sí que el consumo a veces duplica esta cantidad y tenemos opción para reducirlo.
Porque a veces, profesor, yo no sé si los catalanes o la gente en general somos conscientes de la suerte que tenemos de que cada día podemos abrir el grifo y sale siempre agua y las 24 horas del día. Eso es un,
pues sí,
eso es un gran premio, ¿eh?
Exactamente, lo damos por hecho, pero en algunos lugares del planeta, en algunos países, todavía centenares de millones de habitantes del planeta todavía no disponen de agua potable en las inmediaciones, en su hogar, ni tampoco del saneamiento básico. Todavía centenares de millones de personas defecan al aire libre porque no disponen de los sistemas de saneamiento, u otros también tienen que ir realizar cada día largos trayectos para conseguir el agua potable. Es una maravilla que podamos disponer de ella abriendo simplemente un grifo. Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, los que tenemos que alcanzar en 2030, el que toda la humanidad disponga de agua potable y del saneamiento básico.
Llevamos dos semanas con lluvia, ha costado mucho, después de meses sin caer prácticamente ni una sola gota de agua. ¿Nos hemos de ir acostumbrando a estas temporadas de poca lluvia y que, por desgracia, quizás sean cada vez más habituales?
Sí, la sequía es, por una parte, uno de los extremos meteorológicos consustanciales con nuestro clima, con el clima mediterráneo, que es el que domina en prácticamente toda Cataluña, ¿verdad? La sequía no es nada nuevo. Siempre hemos padecido sequías, algunas duraderas, pertinaces, graves realmente. Es cierto que el cambio climático, con la elevación de temperatura, que es muy marcada, nos conduce también en nuestro mundo mediterráneo, en las próximas décadas, muy probablemente a una reducción de la lluvia. Por lo tanto, se entrevé que los dos riesgos climáticos más claros en las décadas venideras serán, por una parte, las olas de calor más intensas, más graves, ya las estamos sufriendo verano tras verano, y por otra parte también la sequía. Combinando ambas, olas de calor y de sequía, eso comporta una mayor sequedad ambiental, sequedad en el suelo. Por lo tanto, aunque la sequía siempre nos ha acompañado en nuestro clima mediterráneo, hemos de estar preparados para afrontar periodos de sequías más largas y más intensas.
Más largas, más severas y que abarcarán quizá más territorio, profesor, ¿o qué?
Pues sí, gran parte de la cuenca del Mediterráneo se entrevé como un área en la que la lluvia se reducirá. Es curioso porque en un planeta más cálido como el actual con respecto a décadas pasadas, tiende en conjunto a llover más porque hay más evaporación y luego más retorno en forma de lluvia. Es el llamado ciclo del agua, ciclo hidrológico. Pero curiosamente la dinámica atmosférica, que es muy compleja, hará que esto sea cierto en Centro Europa y Norte de Europa. Ya los climatólogos de aquellos países nos indican que allí está empezando a llover más, pero en cambio en la Europa del Sur, nuestra Europa, en la Europa mediterránea, la tendencia será en un sentido opuesto.
A menos lluvia. Este año, el Día Mundial del Agua que celebramos hoy, está dedicado a las aguas subterráneas. Explíquenos un poco a los oyentes qué importancia tienen y si estas largas temporadas de sequía que usted nos está comentando ahora mismo y que tenemos encima, hacen peligrar estas aguas subterráneas.
Sí. Son las aguas que a veces denomino las aguas olvidadas, porque subterráneas no las vemos y son muy importantes. De toda el agua dulce disponible en el planeta, entre un 25 y un 30% es el agua que ocupa los acuíferos. Es un agua que vemos reducir en muchos lugares por una sobreexplotación, muchos pozos, mucho bombeo de agua subterránea. Y es un agua que puede también tener problemáticas en cuanto a su calidad, porque a veces cuando producimos la contaminación ambiental y de nuestros suelos, pues también esa contaminación llega a afectar los acuíferos más superficiales. Por lo tanto, es un tesoro que tenemos bajo tierra, olvidado a veces, pero que permite pues el riego en muchos campos de cultivo y permite incluso el agua de boca. Entonces, lo que estamos observando en muchos lugares es que el nivel de agua en esos acuíferos está disminuyendo. Estamos extrayendo agua en mayor cuantía que la que va a parar a esos depósitos naturales que tenemos bajo tierra. Por tanto, tenemos un descenso de ese nivel de agua en los acuíferos y, por otra parte, en algunos de ellos, una disminución de su calidad por la contaminación.
Decía al inicio de esta entrevista que usted es uno de los mejores expertos en cuestiones del cambio climático. Si nos centramos en Cataluña, ¿cuáles son los efectos más palpables de este cambio climático y las áreas geográficas más afectadas? ¿Están perfiladas, están definidas?
Sí, en el caso de Cataluña, el aumento de temperatura está constatado, no tenemos ninguna duda, incluso es superior al promedio del planeta. En el conjunto del planeta, la temperatura ha aumentado en algo más de un grado con referencia a la segunda mitad del siglo XIX, que a nivel global, aunque parezca poco, realmente es una elevación de temperatura muy notable. En el caso de Cataluña, con datos muy recientes, el aumento térmico es superior. Estamos ya en los últimos 70 años aproximadamente en 1,7-1,8 por encima de las décadas anteriores. Por lo tanto, Cataluña, formando parte de esa cuenca del Mediterráneo Occidental, que a veces denominamos que es un hotspot, es una región que está sintiendo con mayor gravedad el calentamiento, está claramente afectada por él. ¿Qué áreas en Cataluña, qué comarcas están experimentando el mayor calentamiento? Bien, Cataluña tiene una distribución, una superficie territorial pues relativamente reducida, esos 32.000 kilómetros cuadrados. No hay unas grandes diferencias, pero sí que se puede apreciar, por ejemplo, que la parte norte de nuestro territorio, en particular el Pirineo, está viendo aumentar su temperatura de una forma un poco más clara que las tierras más bajas, por una parte. La alta montaña catalana, también en ella hay, en verano, se está observando una cierta disminución de la lluvia, de aquellas tormentas características. Por otra parte, otro sector de Cataluña afectado por el cambio climático es el litoral, por el aumento del nivel marino. En estos momentos, el nivel del mar en la costa catalana aumenta entre 3 y 4 milímetros cada año, que parece muy poquito, 4 milímetros cada año, pero que es una cantidad importante. Serían 4 centímetros cada década, serían 2 palmos en un siglo. Es una elevación considerable. Y dentro del litoral tenemos, por una parte, las tierras más bajas, los deltas. Ya recuerden, hace 2 años el temporal Gloria, cómo arrasó durante unos días el delta del Ebro, ¿verdad? También en el litoral están algunas de las grandes ciudades, en particular Barcelona. Y las grandes ciudades, incluso las medianas y pequeñas, tienen un fenómeno local de calentamiento, que son las llamadas islas de calor. Con lo cual, quienes viven en el corazón de las ciudades, en el sur de Cataluña o en el propio litoral, tienen el calentamiento global, luego también el calentamiento, el plus de la cuenca del Mediterráneo al que antes aludíamos, y además también ese fenómeno local de calentamiento de los corazones, los centros de las ciudades, especialmente de noche, lo que da lugar a unas temperaturas muy altas en verano de noche a un exceso de calor que tiene repercusión negativa en la salud de las personas que viven en estos barrios centrales de nuestra ciudad.
Muy bien. Catedrático Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. Ha sido un placer charlar con usted. Nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo se nos ha acabado. Profesor, catedrático, buenas tardes y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Recte final ja de l'informatiu migdia, com sempre, en dos minuts, bones recomanacions, ens quedaran pocs segundes, però tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I abans de marxar us explicaré que la vaga de treballadors de l'empresa de transports municipals de Tarragona ha començat amb un seguiment del 100%. Segons els sindicats, els conductors d'autobusos han fet una primera aturada de 2 hores de 10 a 12 del matí, en la qual s'han complert els serveis mínims del 33%. Els empleats en vaga s'han estat a les cotxeres amb els vehicles aturats i a les 12 en punt s'han restablert els serveis amb normalitat. De 4 a 6 de la tarda hi ha prevista una nova aturada, una altra aturada, en aquest cas amb uns serveis mínims del 66%. Les mobilitzacions seguiran els pròxims dies, concretament el 24, 29 i el 31 d'aquest mes de març. L'aturada ha fet que en diverses parades d'autobús de la ciutat tarragonina s'acumulés força gent esperant uns autocars que no arribaven, recordem-ho, per aquesta vaga que ha començat avui i seguirà els dies 24, 29 i 31 d'aquest mes. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. No s'acaba aquí la informació, segueix l'actualitat, segueix l'última hora, com sempre, amb Pilar Cisneros i també amb Ángel Correas. Ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda, adeu-siau.